Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Vens de saborear la llibertat una mica, eh?
Això diuen.
Què tal?
Bueno, la llibertat pot ser...
Sentit més lliure o no?
Bueno, jo com parlàvem l'altre dia de llibertat... He parlat de llibertat aquí o no?
És que ja
no
segur, sé... Segur.
O, sí. Quan a mi m'apareix. La llibertat només es pot expressar, com deia Hegel, de manera negativa.
Uh-huh.
Com a destrucció.
Uau.
En aquest sentit, sí.
Ah, perquè no sàpiga què estem parlant de Madrid, evidentment, de la capital de l'Estat.
Evidentment.
Que segueix allà, eh?
Allà segueix, no es mou. No es mou. El terruño es queda.
El què?
El terruño.
Què és això?
Un terruño. Un tros de terra.
Ah!
El terruño.
Terruño es diu?
Sí.
No sabia això.
No, Madrid no es diu terruño, eh? Ja, el terruño és com el rotllo aquest campestre heideggeriano del campesinado i la identitat de la vida plantant patates i tot. Espera, això.
Al final de secció parlarem de campesinado i de gente obrera, ja veuràs.
Sí, exacte.
Ja ho farem bé, això. Avui, però, ens vens a parlar de darwinisme.
Sí, de Darwin.
Per què això?
Perquè com l'altre dia va aparèixer, no sé de què parlàvem...
Per cert, que ha vingut Leo Espluga i, evidentment, és a punt de ploure.
Sí, cara d'un dia que no el vulguis veure. No el vulguis veure.
Sí, ja l'hem vist, ja l'hem vist.
Fa dia de manta.
Sí, eh?
Fa dia de manta. Un dia poc darwinista, potser. No, bastant darwinista, un tio burgès, bastant sí? Burgès allà.
Fa un dia burgès?
Avui, si tens una bona casa, sí.
Ah.
Clar, Darwin tenia una bona casa.
Sí, tot depèn. Això, et preguntava el per què el darwinisme avui.
Per què? Perquè com l'altre dia parlàvem així una miqueta de la vinculació que hi ha amb els progressos històrics i que cal desconfiar i tal, el darwinisme és un fenomen interessant a estudiar sempre. Perquè la teoria de l'evolució s'explica, i de Darwin sobretot, no? Darwin és gairebé una figura mítica, no? A la nostra època. Clar, en el moment on hi ha una secularització de la societat, no? I els vells ídols cauen, no? I segueixen manant, però cauen, diguéssim, i toca fer una renovació mítica, aquestes grans figures com Newton, Darwin, es presenten com a grans colossos, argidors de la gran nova manera d'entendre el món i que la ciència ens explicarà el sentit de la vida i totes aquestes coses que tant li agrada, no? a la indústria.
Ara en parlarem, del que significa Darwin, però ara em deies s'ha convertit, com altres referents, en un gran mite, però em dona la sensació que compta amb el que s'ha utilitzat a Darwin i la teoria de l'evolució, perquè clar...
Clar, això és el que volia dir, perquè el tema és Darwin i ideologia, i la ideologia. Perquè clar, l'altre dia mencionava com sempre s'han de veure les coses en el seu context històric, no? I no és val a dir que justament quan apareix Darwin, no? Curiosament, estem veient en el món anglosaxó, Darwin és anglosaxó, l'hegemonització de lo industrial com a nova manera d'entendre l'economia, la modernitat i el progrés entre mil cometes, com ja hem vingut dient aquí, de la humanitat, no? Darwin és una figura molt important en aquest sentit, i potser no tant Darwin, sinó el darwinisme, no? Perquè Darwin en si presenta una teoria molt interessant, la teoria de l'evolució, és una teoria brillant, no? Això ningú posa en dubte. Molt ben escrit.
Científica.
Molt ben escrit, per cert. Jo recomano molt llegir el llibre, L'origen de les espècies. És un llibre molt interessant perquè és un llibre poc científic, en realitat.
Sí?
Darwin passa una mica com Newton, que són poc científics. O sigui, com...
Són més observadors.
Són observadors i són grans creatius, no? I que després, ja amb els anys, es va demostrant científicament la seva teoria. És molt interessant veure com la biologia és una disciplina científica que no acaba de complir mai el mètode científic, perquè, clar, com la biologia versa sobre el passat i no es pot... fer experiments empírics sobre el passat, està allà sempre en la línia de la creació interpretativa, no? I en aquest sentit és molt interessant. Però Darwin és una figura molt, molt potent, sobretot per les interpretacions que es fan, no? I per el gran error de traducció o de malversació, més aviat, o de traïció, que es fa quan es canvia, no? Això és Huxley, per cert. Clar, hi ha uns quants Huxley, hi ha tres Huxleys, no? El més conegut potser és el de l'escriptor d'Un Mundo Feliz, que és el dissident dels tres, no? Els altres dos tenen una vinculació una mica rara amb el que ve a ser el darwinisme social i la teoria de l'eugenèsia, vull dir que són dues persones bastant xungues.
Per això que jo deia, compte amb el que usem.
Exacte, no? I que es fa aquest gran canvi, no?, que criticarà molt Kropotkin, que és canviar la supervivència del més apte per la supervivència del més fort. Clar, the fittest, clar, aquí hi ha un canvi brutal. O sigui, com sembla un petit detall, però aquí és radicalment diferent, no? Uh-huh. Perquè no és el mateix ser apte per un mèdic a ser fort, no? I precisament d'aquesta mala traducció, o més aviat d'aquesta intenció més aviat malèvola o interessada, s'extreuen totes aquestes coses de la naturalesa és egoista, la llei a la selva mana el més fort, hay que ser un tiburón de los negocios, no? Vull dir, que està vinculat, sembla que no, però està vinculat, no? Aquesta justificació de la jerarquia social, molt sonadament, Richard Dawkins, gran genetista, gran figura, molt defensor de Darwin, per cert, el gen egoista, uau.
El gen egoista
és la seva teoria. Wow. Vull dir que acaba fent una justificació del capitalisme com a nivell quasi genètic. Vull dir, això és una barbaritat el que s'ha fet, no? Per cert, hi ha una gran vinculació entre el que ve sent la tradició del darwinisme social, mm-hmm. que sempre ha sigut de caire bastant fort, de dreta no conservadora, sinó de dreta capitalista.
Pels que caiem de nou, quan parlem de darwinisme social, de què estem parlant?
Parlem de totes aquestes teories que agafen la teoria biològica de Darwin i li donen unes connotacions de caràcter social, no? Que fan un salt, que a filosofia diem que és il·legítim, que passen del ser al deure ser, passen de lo que és una fal·làcia naturalista, uh-huh. no? Que perquè les coses siguin com són no vol dir que hagin de ser com són, no? És una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Fal·làcia, per ser identificada per primer cop, encara que no amb aquest nom, per Hume, David Hume, empirista, no? La qüestió és que el darwinisme social el que busca és, a través de la teoria de l'evolució, justificar, ràpido i corto, la jerarquia social i la distribució industrial del proletariat, vull dir. No és cosa... És, diem, segons l'evolució humana, té sentit que una persona estigui posant a una fàbrica 8 hores una feina mecànica, vull dir, una locura, no? Un rotllo Colmena, no? Però és heavy, i evidentment aquestes teories tenen molt suport econòmic perquè a l'època interessa molt justificar l'ordre industrial i l'explotació humana, que és una cosa que sempre s'ha fet. Uh-huh. Hem de mirar sempre qui paga els estudis, no? I per què se donen bombo uns i no uns altres? Per què unes teories genètiques tenen molta més força que unes altres? Bé, doncs està clar, no? Per què? I el potent del darwinisme social és que ha tingut bastant recolzament històric i avui en dia està camuflat amb el que se li diu la psicologia evolutiva. No? La psicologia evolutiva també hem de tindre l'alerta posada en la psicologia evolutiva.
Sí? Per què?
Perquè fa una barreja estranya de història, biologia i psicologia. I clar, llavors què fa? Naturalitza els ordres fisiològics per donar justificació psicològica. Que això què acaba sent? Pues s'acaba justificant la diferència de gènere, s'acaba naturalitzant el masclisme, la misogínia, el racisme, no? El que se li diu racisme científic, una barbaritat d'això, no?
Això que parlem aquí, Leo, i que sona tant a teoria, em dona la sensació que ho estem fent cada dia i ni ens n'adonem.
Exacte, perquè lo interessant d'aquestes teories, i per això jo crec que se n'ha de parlar, és que porten tants anys sent hegemòniques que s'ha dut a terme un procés que se n'hi diu la naturalització de la norma. Uh-huh. No? Hem naturalitzat coses que no ho són. I llavors ens creiem que és natural el que no és, no? Jo estic molt en la línia, jo personalment, no? De que no crec que hi hagi una diferenciació clara entre natura i cultura. No, jo crec que hauríem de parlar de naturocultura, com diversos intel·lectuals parlen d'aquest tema, no? Especialment doncs, els posthumanismes crítics, Donna Haraway potser és la que més m'agrada. Uh-huh. I el problema de diferenciar clarament entre cultura i natura és que donem atributs naturals a coses que són culturals. Llavors, clar, si una cosa és natural, no la podem canviar. No? És a dir, si la diferenciació home-dona amb els atributs de feminitat i masculinitat que això comporta, diem que són naturals... Clar, llavors està bé, perquè és natural, no? I si el sol surt ningú es posarà en dubte que el sol surt tots els dies pel dematí, no? Pues de la mateixa manera, si això és així, per què hauríem de pretendre canviar certs rols de masculins i femenins? Pues això té una vinculació clara amb el darwinisme. Sembla que no, però la té, perquè... L'altre dia parlava de fer sempre les genealogies històriques o fer arqueologia del saber, que és un terme de Foucault. I veure sempre com els termes van evolucionant, però per què s'utilitzen uns termes i no uns altres, no? I quines teories són hereden d'alguna manera els seus successors. I jo crec que per això és important, quan parlem de Darwin, parlar també de Kropotkin. Perquè, clar, Kropotkin és una figura, que és un biòleg molt important, però que moltes vegades no se li dona bombo perquè és anarquista. I llavors, clar, com ideològicament està a les antípodes del que podríem anomenar el liberalisme o l'hegemonia ideològica contemporània, és una figura que sembla que, bueno, però era un anarquista i teoria anarquista, evidentment, Kropotkin, no?
Però, en principi, qualsevol oient que ens estigui escoltant et podria dir, sí, sí, Leo, però la ideologia no té per què entrar-hi en la ciència.
Clar,
o en un estudi científic.
Clar, això és lo problemàtic, no? No hi ha més ideològic que pretendre que no hi ha ideologia, no? O sigui, com aquesta aparença de neutralitat, lo neutre, jo, això ho he dit més d'una vegada aquí, lo neutre vol dir l'afiliació amb la norma. És a dir, quan una cosa ens pensem que és neutra, vol dir que és afí a la norma dominant.
No t'agrada Suïssa?
Gens ni mica. I de fet, petit incís, obreu parèntesis, aquesta dèria catalana de voler ser la Suïssa del sud d'Europa, la podríem eliminar.
Ho va dir Artur Mas fa uns quants anys,
Exacte, per això, i seguim operant en aquests termes, no? Però sí que és interessant que una cosa que s'ha de recuperar molt avui en dia, i en aquest sentit, que jo quan faig una crítica a la ciència no faig una defensa de la pseudociència i la crítica, no va res de tot això, però simplement que hem de posar els ulls crítics amb la ciència perquè hem de veure històricament en quin moment la ciència es torna hegemònica en la piràmide del saber. Pues clar, és el que he dit abans, quan hi ha una secularització, no? I cauen els grans ordres transcendentals, no? A nivell social, i això és evident, que hi ha un procés de secularització social on la moral es desteologitza, diguéssim, la gran frase de Nietzsche, no? Vull dir, hem matat a Déu, però clar, estem fotent coses aquí en aquell forat que ocupava Déu, no? I això és molt problemàtic. I en aquest cas, clarament, jo crec que els grans forats que ocupen això és la ciència i la política. Han passat a ocupar aquest forat. Però això és molt problemàtic, perquè d'aquí no es deriva una moral clara. No hi ha una moral normativa, no hi ha una amor al pròxim, per exemple. O sigui, això és molt problemàtic, perquè de cop hi ha una obertura a un egoisme mercantil brutal. I això és molt perillós. I en aquest sentit, quan la ciència, que es mou per interessos econòmics, recordem, perquè s'investiga allò que hi ha diners per investigar, i les investigacions s'han de pagar. Vull dir, no, és una cosa, no, sembla molt obvi el que estic dient, però no ho és.
Però
vull dir, hi ha uns interessos darrere, no? I hi ha uns interessos de publicació, i l'acadèmia és una gran màfia gegant. I en aquest sentit, la ciència es ven com a neutra, o se'ns ven com a neutra, no? I no ho és. No ho és perquè la ciència, com totes les coses d'aquest món, és històrica, no? Vull dir, s'investiga el que tenim interès a investigar històricament i respon a uns interessos històrics, i en aquest sentit no pot ser neutre, no? Perquè, a més, una cosa molt interessant, que això hi ha propis molts científics que ho defensen, que és que la ciència es torna ciència quan es transforma en tècnica.
Per entendre't, Leo,
sí, digues.
I per ajudar els oients a seguir tot el fil, tu quan dius que la ideologització, no ho sé, m'acabo d'inventar una paraula.
Diguéssim,
les idees, la ideologia.
Entra
en el món de la ciència, no és tant el que s'investiga, sinó el per què s'investiga allò i no una altra cosa.
Exacte, perquè s'investiga això i no una altra cosa, quines metodologies científiques hi ha aquí, quin criteri de rigor hi ha. Perquè és bàsicament això, qui i per què, no? Més que el què. Que el què també és molt interessant, no? Perquè moltes vegades donem per vàlides certes teories científiques que potser no ho són tant, i sobretot la ciència és un contingut històric, que lo interessant de la pròpia ciència, de fet, a nivell filosòfic, podríem dir, és que la ciència, hi ha diferents teories sobre la ciència, filosòficament parlant, però una molt acceptada és que la ciència opera per paradigmes. No? Hi ha paradigmes científics on llavors apareix una nova teoria que desestabilitza les anteriors. No? El darwinisme és un canvi de paradigma radical. No? De la mateixa manera que Newton és un canvi de paradigma, Darwin és un canvi de paradigma, Einstein és un canvi de paradigma, doncs aquest canvi de paradigma desestabilitza les teories anteriors i obliga a reformular-se. I en aquest sentit, les teories anteriors queden com falses. Llavors, si nosaltres sabem més o menys que totes les teories científiques del present estan condemnades a ser superades per les del futur, i en aquest sentit podem parlar de progrés científic, si no podríem parlar de progrés. Doncs llavors, no hem de donar un aire de veritat eterna a les coses que sabem que estan històricament condemnades a ser superades. Vull dir, nosaltres hem d'operar tècnicament, vull dir, per què la teoria de Newton, tot i haver-se demostrat falsa, entre cometes, a nivell macro, no? A nivell micro segueixen més o menys certa. Per què és interessant? Doncs perquè serveix per als trens, anar a la Lluna... Doncs té una implicació tècnica en el món. I en aquest sentit sí que són útils, no? Els radars, a l'internet, al GPS, totes aquestes qüestions operen en termes científics i per això són interessants.
ChatGPT.
ChatGPT és molt... Un dia, si vols, parlem d'intel·ligència artificial. Estaria bé. Sí, puc preparar-me alguna
cosa. Val.
Pot ser interessant, jo crec.
Sí. Espera't, però, perquè ja ho dic ara, fa unes setmanetes que ho dic, em sembla, i si més no, l'equip d'aquest programa ho sap, que volem muntar una petita tertúlia.
Una tertúlia.
Sobre intel·ligència artificial i sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial. Per tant, espera't, que em sembla que seràs un dels tertulians.
Ah, mira que bé.
Sí o no?
Que es preparin. Jo estic encantat.
Grava això, el que es preparin, aquest.
Així faig...
José Matos, que es frega les mans.
Mira.
Ai, no facis això, em fa molta mania. Sí que em resulta molt curiós i vull comentar-ho, tot i que ho faig una passa enrere.
Sí, tant.
Parlaves abans de la desacralització de certs valors que ens poden, conduir a molts problemes, no? I, hòstia, em resulta estrany que ho digui un xaval de 20 i tants anys.
Vale.
No?
Sí.
Quan s'està... Quan es promou molt que precisament la sacralització ens porta cap a una edat antiga.
Clar, el problema és que aquesta... Això respon a una filia molt estranya. Bueno, molt estranya no. Molt lògica pel procés de producció contemporani. Tenim una filia per lo nou. No? És curiós perquè, això ja ho deia Walter Benjamin, vull dir, el capitalisme es defineix per la incapacitat de crear res nou, però està revivint constantment ídols del passat i estem en un etern nou de l'ovell, no?
Mira,
el revival i tot això.
T'ho pregunto diferent.
Digues.
Creus que estan naixent espiritualitats noves quan la que ja existia en servia?
Clar, el problema és que hi ha una democratització de l'espiritualitat.
I ara hi ha molta gent que fa zen,
les sectes New Age...
Són mil·lenaris, els zen, per exemple, però...
Però perquè hi ha nou nichos de mercat que s'han obert, no? Clar, el capitalisme què tendeix a fer? Tendeix a fragmentar el mercat per capitalitzar bombolles econòmiques, no? I en aquest sentit, doncs, que hi hagi aquesta... Cada cop, a principis del segle XX, hi hagi un boom de religions i espiritualitats, no es val a dir, no? I sobretot perquè interessa molt rebentar la idea de la comunitat, no? O si destruïm la idea de comunitat, ja ho tenim fet. Vull dir, no, sembla una tonteria, però no ho és. Vull dir, la idea de comunitat és una idea fonamental en la resistència als processos socials. Vull dir,
encara dia avui,
La comunitat és fonamental. Sense comunitat no hi ha canvi social.
Això ho fan millor els nord-americans que nosaltres, per exemple? Aquest sentit de pertanyença a una comunitat?
Clar, però la cosa és quina comunitat, no? O sigui, a quina comunitat responem, no? Vull dir, és molt interessant veure si la comunitat està construïda o imposada. No? Si la comunitat és horitzontal o és vertical, si la comunitat és de caràcter més ideològic o menys, o més política, o menys social, o més progressista, o més conservadora. Però sí que és veritat que la idea de comunitat, per molt que hi hagi comunitats xungues, diguéssim, parlant ràpid i malament, no vol dir que haguem de desmuntar la idea de comunitat. No? I en aquest sentit, tot el tema de quan es secularitza i hi ha una mort de lo sacral, que és entre mil cometes... Això és molt interessant perquè hi ha molts, Freud, Krakauer, tota una sèrie de teòrics, que aparentment hi hagi un ateïsme generalitzat a la societat, no? O un laïcisme, com a mínim, o que s'hagin secularitzat les tradicions, no vol dir que haguem superat, a nivell com humà, la vinculació amb lo transcendental, amb la fe, etcètera, etcètera. El que passa és que hi ha una obertura aquí i quan una cosa s'obre, entra de tot. Vull dir, per què de cop la gent, a mi em fa molta gràcia, no? Com molta gent se n'en fot i ja, jejeje, però després anem amb un llibre d'autoajuda a la butxaca. Vull dir, no? És que, i escoltem a l'influencer que ens dona consells sobre com viure millor i contingut de productivitat sobre com fer no sé quantes tasques al dia i menjat aquest aguacate i menjat aquest té de detox. Vull dir...
Jorge Bucay.
Cuidado, perquè hi ha una arrogància que és una cosa molt moderna. No? Que és quan deia abans que responen a les necessitats econòmiques, no hi ha res millor que una arrogància pel passat, perquè, clar, si el passat és una merda i no hi ha res millor que un gran futur de les noves tecnologies, clar, no mirem al passat per veure les grans lluites que s'han perdut i les voluntats i les coses que s'han fet bé i els anhels de la gent que lluitava per un món millor, sinó ara ens hem d'obsessionar amb lo nou, lo vell és una merda, visca l'obsolescència programada i anem a destruir totes les institucions socials que tenim. Perquè, clar, aquí ningú vol construir. No? Perquè, clar, si la institució és una cosa vella i aquí abracem lo nou, què passa? Que es va fracturitzant la societat i com més fracturada està la societat, més capitalitzable és. Perquè menys espais socials de resistència hi ha. Vull dir que això sona molt abstracte, però es pot concretitzar moltes coses. Jo parlo sempre de el tema de l'urbanisme, com la distribució dels bancs a les ciutats... sembla una tonteria, però no ho és, no?
No et dona la sensació, Leo, que... jo ho dic molt, això, segurament no, no davant del micròfon, tot i que estaria molt bé un dia debatre-ho també, però jo tinc la sensació que s'estan movent coses. S'estan movent coses. Mm-hmm. Que hi ha un canvi paradigmàtic, no sé si polític, social, no ho sé, mm-hmm. econòmic... Hi ha un... No ho sé.
En relació a què? En general?
En relació al món.
Que hi ha un canvi de paradigma.
Sí.
Clar, això és interessant perquè... Jo també penso que els canvis de paradigma són necessaris, no? Aquí, per exemple, els hegelians o els marxistes i, a més, ens dirien que hi ha com una necessitat històrica d'una superació de l'estat de coses present perquè hi ha unes contradiccions molt tensades, que en aquest sentit jo crec que una mica de raó tenen. Parlar de necessitat em sembla una mica complexa, però bueno, sí que és cert que històricament els paradigmes s'esgoten, no? És una paraula molt interessant, s'esgoten. Això vol dir que els ordres d'idees, l'ordre d'idees, de creences...
Els sistemes
de creences socials s'agoten perquè ja no poden donar més respostes. Uh-huh. O sigui, perquè la seva capacitat de respondre a les necessitats al present s'esgota. Llavors hi ha una necessitat, literalment, de crear noves formes per adaptar-se al present. Quina és la problemàtica? Que aquí entren moltes coses. No? Quan hi ha l'últim gran paradigma... Un gran paradigma que va haver-hi és a finals del segle XIX, principis del XX, hi ha un canvi de paradigma brutal, perquè hi ha una crisi de valors, una crisi científica, perquè ara d'haver evolució científica, hi ha una crisi a nivell històric, social, filosòfic... Però quin és el problema? Quina obertura hi ha? Hi ha la revolució bolxevic, uh-huh. però ara tenim aquí tenim feixisme i nazisme, i franquisme, vull dir... Això també respon a les necessitats de l'època. Vull dir, en aquest sentit sí que hem d'estar alerta, perquè quan cauen els ídols i poden erigir noves formes, hi ha gent que et ven... Hi ha vegades que la solució és pitjor que el problema, no? En aquest sentit.
Va, 29 minuts que passen de les 5 de la tarda. Déu-n'hi-do el que heu anat a si avui, el darwinisme i la ideologia.
Patapam, és que és un tema molt sucós.
Està molt bé. Jo crec que no deixem de parlar de darwinisme. Perquè aquest matí li han donat la medalla d'or de la Comunitat de Madrid a Ana Rosa Quintana. Uh-huh. I Ana Rosa Quintana ha dit això.
He nacido en la calle Cadarso, en la plaza de España. Mi familia materna es de Peñuelas y Lavapiés. De ahí debe venir un poco la cosa chula. La paterna de la calle Mayor y la Plaza de España. Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. Tengo 3 hijos madrileños. Vivo y disfruto de mi ciudad. Me encanta.
Vols dir alguna cosa o es comenta per si sol?
Jo crec que es comenta per si sol, però crec que és un tema molt interessant perquè algun dia parlaré d'això, però em fa molta gràcia que aquest és obrero cuando hombre español en mono, cuando mecánico, saps? O sigui, com és molt divertit i això, curiosament, no és una cosa...
He vivido en el Usera obrero antes de que se convirtiera en Chinatown.
Clar, perquè els immigrants no són obrers. Clar, per aquesta gent els immigrants no són obrers. Però això és una problemàtica que tenen alguns grups d'esquerra, també. Frente Obrero, PCR, tots aquests grups, que per ells l'obrer és espanyol i l'immigrant per a nada és l'explotació que utilitza l'empresari. O sigui, com aquesta gent no se n'adona que la immigració respon a les necessitats del capital de seguir explotant amb
ningú,
gent més necessitada.
Ningú se n'adona que quan tot és tancat va al bazar xinès, eh?
Exacte. I aquest rotllo, aquest racisme descomunal... que hi ha aquesta diferenciació estranya, no? Perquè hi havia una puresa obrera, no? El gran esperit obrer, revolucionari i superpur i humil, cada cop, clar, arriben migrants i, clar, aquesta gent ja no són obrers, ja no són... de cop són una amenaça.
Aquesta senyora no? Li han donat els matins i les tardes, ara Telecinco,
No, que té el monopoli. Té el monopoli de i el que és, bueno, crec que està clar el que és, no? Vull dir, no... que ser un feixisme amb una F ben majúscula, no? Però bueno, Ana Rosa Quintana, disfrútenla. Pico d'audiència, suposo, com sempre, no?
De moment, el podcast més escoltat és l'Espluga i nosaltres que ens enorgullim d'això. L'Espluga, moltíssimes gràcies. Ens veiem el proper dilluns. Que vagi
molt bé.
Ràdio Estel.